Anglaterra és tradició aprofitar el sol d'estiu per representar obres de teatre en grans parcs i jardins. A casa nostra, la companyia Parking Shakespeare manté aquest ritual des de fa 17 anys i ho fa versionant les obres del gran dramaturg anglès amb adaptacions allunyades de l'original i amb un gir humorístic. Aquest any, l'obra escollida és Hamlet. Bé, una versió molt lliure de Hamlet que ha fet el també director Roger Torns. L'obra es podrà veure del 9 de juliol al 3 d'agost al Parc de l'Estació del Nord, a Barcelona. Acompanyats a l'hospitalenc Santi Monreal, ens hem colat als seus assajos.
El Santi Monreal és un actor de l'Hospitalet del barri del Centre i és també un dels actors veterans de Parking Shakespeare, una companyia que cada estiu adapta una obra de l'autor anglès per representar-la al Parc de l'Estació del Nord, el ja mític Sorral Circular dels Tilers. Habitualment fan comèdies, però enguany han optat per un drama. I quin drama? Hamlet, que així li diran. Tot i així, Roger Torns, autor de l'adaptació Hamlet i les coses podrides i director del muntatge, alleugereix la càrrega dramàtica amb tocs d'humor, marca de la casa de Parking Shakespeare.
Aquesta versió d'Hamlet, que nosaltres li diem Hamlet, no diríem que és un drama, sinó que és Hamlet, però amb unes pinzellades de comèdia i una mica més lleuger.
Però ja està com adaptada, el Roger ja ha fet una adaptació que ja crec que ja va per aquí, ja l'està desdramatitzant, com ja amb el text, ja d'entrada amb l'adaptació, amb la revisió, que això crec que també ens està ajudant com a alleugerir-la o a treure-li aquest pes tràgic tan gran que té Hamlet.
Els últims assajos miren de trobar el to just entre les pinzellades humorístiques i la gravetat del drama, com ara en escenes ben simbòliques, com la visió del fantasma del pare que reclama venjança i el funeral d'Ofèlia, enamorada de Hamlet i icona de la desgràcia.
Per exemple, hi ha personatges que tenen molta més càrrega dramàtica que d'altres, però jo crec que tot està com, ja està feta l'adaptació, perquè tot ja s'amagui a un lloc diferent que no sigui aquest drama tan profund que és sempre aquesta tragèdia que és Hamlet. I en aquest cas Gertrudis, de moment, està la dona tràgica. La dona està tràgica.
Sabem que partim d'un material que és una tragèdia, Hamlet, tothom la coneix, però la proposta és apropar-la a la comèdia, sense que sigui 100% comèdia, perquè hi ha escenes, hi ha passatges que són d'una tragèdia que no se la pot, no pots evitar. Llavors estem mirant, jo almenys, calibrant quina és l'escena que demana més d'una cosa i quina és l'escena que demana més d'una altra i transitar aquest viatge.
Els grans temes de Hamlet, per tant, la venjança, la indecisió reflexiva i potser turmentada entre actuar o restar passiu, la corrupció i la manca d'escrúpols, la figura del pare i, és clar, el soliloqui de la calavera hi seran presents. I fins i tot hi haurà una revisió del concepte de masculinitat.
Jo crec que es veuran tots reflectits una mica. És un clàssic, no? I com a clàssic, no? Penso, no?, que no hi ha una especialment que protagonitzi sobre les altres no? el tema, sinó que és més o menys tot que ho empaqueta, no?, una mica tot.
Hi ha la venjança, la indecisió, però a més també hi ha un afegit per part d'en Roger, del director, que és com aquesta masculinitat o aquest deure i aquest haver de continuar amb, i aquesta indecisió de fins a quin punt he de continuar amb aquesta tradició o puc trencar-la, no?
Això comença al Parc de l'Estació del Nord el 9 de juliol i durarà de dijous a dilluns fins al 3 d'agost. Hamlet també funcionarà en format taquilla inversa. Cadascú aporta el que pot o creu convenient.
D'aquí just una setmana comença una nova edició del Festival Per Amor a l'Art, una oportunitat per prendre el pols a les arts escèniques de carrer, al circ, la dansa urbana i contemporània i també per la música en viu. El Festival Per Amor a l'Art és un espai de trobada, d'exhibició i d'intercanvi per a creadores i professionals i també pel públic que té l'oportunitat de contactar directament amb la cultura. Per parlar-ne, avui ens acompanya una de les directores artístiques del festival. Marina Miguel, què tal, com estem?
Molt bé.
I tenim també el Joselito, que és el president de Bipolar i també col·laborador del festival. Què tal, com estem?
Molt bé, bon dia.
Benvingut, perquè feia temps que no et veiem per aquí, quan parlàvem del Festival Per Amor a l'Art.
No, perquè ara tenim dues directores artístiques, que són la Lara Renard, que no ha pogut venir, i la Marina, i són elles les que els toca donar la cara i explicar què és el Per Amor a l'Art i què es fa.
Doncs aquesta 22a edició ja, Marina, del Per Amor a l'Art, que esteu, com deia Joselito, tu i la Lara. Com heu enfocat aquesta edició, que recordem que vosaltres ja fa 2 anys que esteu al capdavant, donant-li aquest enfocament també, aquesta mirada femenina a les arts escèniques. A veure, com ho ha enfocat aquesta edició?
Sí, bàsicament seguim amb la línia de l'any passat, de tornar als carrers, a les places, i no estar en un lloc fix, sinó que cada espectacle pugui estar en un lloc diferent. I respecte a aquesta mirada femenina, sempre tenim molt en compte les veus de les dones i la mirada femenina dels espectacles. En un principi, i recordo ja fa anys que fem com una revisió de vale, quants intèrprets homes hi ha, quantes intèrprets dones hi ha, i va arribar un dia que vam dir vale, també hem de començar a comptar quantes dones són creadores, perquè moltes vegades hi ha espectacles de són tot dones, però resulta que ho ha coreografiat o ho ha dirigit o ho ha creat un home. Uh-huh. Llavors, volíem això, donar aquesta mirada també femenina des de la direcció.
Uh-huh. Ara, mentre parlaves, anàvem veient imatges de l'any passat, de com va anar la inauguració de l'any passat. Aquest any, la inauguració, que recordem serà el dijous a les 8 del vespre, l'heu organitzat en base a tres espectacles que aniran seguits un rere l'altre. Començarem a la plaça del poliesportiu del centre, després anirem als jardins de Can Sumarro. Comencem a veure pel primer, que és el dernier concert de la companyia Isi. A veure, expliqueu-nos una miqueta.
Sí, és una companyia que ve de França,
sí.
I que fan clown amb música.
En viu. Uh-huh. És un espectacle que es fa en rodó, que el públic envolta l'espectacle, on el virtuosisme musical és la part més important, i a partir d'aquest virtuosisme conjuga la participació del públic i l'humor. És un espectacle que també compartim amb altres dos festivals d'art de carrer, com són el Picat i la Fira Internacional de Teatre de Viladecans, i així podem compartir despeses de desplaçament. Uh-huh. És l'aposta internacional que tenim aquest any. La vam veure al Festival Internacional de Teatre de Carrer d'Aurillac, i quan veiem alguna cosa de l'estranger que ens agrada i que podem compartir-la no només a la nostra ciutat, sinó amb altres festivals que també es desenvolupen aquest cap de setmana, doncs aquesta vegada ho hem aconseguit, perquè són companyies que tenen les agendes normalment molt plenes. Però i sí, el dijous està a la ciutat de l'Hospitalet.
El dijous també hi serà la companyia Hotel Jocandi amb Conhort, no?
Sí, és una altra proposta de circ. La vam veure a Fira Tàrrega i uh-huh. també la vam poder veure a l'Espai de Carrer. I res, és un duet de circ.
La Griselda i el Tomeu. El Tomeu també va estar al circ de Nadal d'aquest any de l'Hospitalet. Era un dels dos presentadors, un dels dos Nicolaus, l'altre era la Lara Renard. I és una proposta surrealista on hi ha moltes seqüències d'objectes encadenats, on el Tomeu i la Griselda fan que el públic participi, seus molt a prop dels artistes, hi ha música, hi ha habilitats circenses amb l'escala que desenvolupa el Tomeu, n'hi ha trapeci, tot molt proper i molt impactant i emocionant. I és una, com he dit abans, una proposta de circ surrealista que ens agrada molt, perquè explica moltes coses i et fa plantejar-te moltes coses, i al final tampoc és res, no? Perquè uh-huh. això és el surrealisme, però ens va agradar molt i per això la portem també al Pere Moralar.
I el darrer espectacle d'aquesta jornada d'inauguració serà Olvido Flores, de la companyia Estefania de Paz. No?
Sí.
A veure.
És un dels espectacles nacionals que portem. Mm. Ella ve des de Navarra i, bueno, ella fa un espectacle entorn al Teatre d'Objectes i parla d'un circ i d'uns fets que van passar a Navarra.
A la Guerra Civil. Mm. I llavors sí. És un espectacle que ens parla de la memòria històrica, no? A través d'aquest circ italià, quan es van aixecar les tropes franquistes, com van ocupar el poble, i aquest circ italià, mentre s'afusellaven a part dels artistes d'aquest circ, els altres els havien d'entretenir. I Olvido Flores, el títol de l'espectacle, parla d'això, no? De la gent oblidada que també va morir durant l'aixecament franquista del 36, i que sembla un nom, Olvido Flores, però són aquestes flores que no els hi va portar ningú, aquesta gent que va morir afusejada, no?
Déu-n'hi-do.
I a través d'un espectacle de manipulació d'objectes, doncs ens remou una mica l'estómac i ens fa pensar de... ens torna aquesta memòria històrica que està una mica de vegades deixada de banda, sí, sí. No?
Mm-hmm. Va, saltem a divendres, perquè divendres trobem l'espai Germinars que es consolida, són tres companyies de dansa i de circ, crec, no?, que exposen les seves noves creacions, que tenen en procés de creació, no?, llavors tenen l'oportunitat aquí doncs, de mostrar la seva feina. Com d'important és, no?, tenir espais així, donar l'oportunitat a aquestes companyies de poder treballar i mostrar la feina que estan fent?
Sí, al final ens adonem que és important donar aquest espai, perquè moltes vegades, clar, busques espectacles ja acabats, que ja han tingut més o menys un recorregut, però també és una aposta molt gran el que només et presentin una idea, una imatge, i que diguis, va, us dono l'espai perquè pugueu mostrar aquesta idea, i que al final acabi sent un espectacle, no? Al final vam rebre sobre unes 50 propostes, o sigui que hi ha gent amb moltes idees, sí, i amb ganes de fer els seus espectacles. Malauradament només en podem seleccionar 3. N'hi ha moltes que realment eren molt bones idees, però no tenim cabuda tampoc per tothom. Però sí, creiem que és molt important donar aquest espai, no?
Germinars també, jo crec que neix a partir de que el festival porta un munt d'edicions, 22, no? I llavors creiem que el públic de la ciutat també ja està preparat i preparades les persones que venen a veure els espectacles per veure processos creatius, no només veure el resultat final, no? Sinó que entenen que un espectacle té una elaboració, uns assajos, unes posades en escenes prèvies, i Germinars neix com aquesta necessitat de dir al públic de la ciutat que està consolidat a les arts escèniques, vale, aquí hi ha una proposta incipient, vosaltres, amb els vostres comentaris, aplaudiments, intercanvi després amb les i els artistes, podeu acabar de definir i dir el que us agrada, el que no us agrada, i també és un espai superimportant per als artistes, perquè tothom té inseguretats i el Germinars és un espai on es mostren, sí, aquestes seguretats, sí, sí, i inseguretats,
sí,
alhora.
Sí, que moltes vegades tens idees, però quan de cop i volta estàs davant del públic dius, ostres, això que pensava no funciona.
Clar, clar,
o...
clar.
Va, més coses que hi haurà divendres. Tenim una proposta interessant de dansa, que és Aleo, del col·lectivo Globo.
Sí.
Explica'ns a veure.
Són una companyia que venen de Galícia. Ells han estat seleccionats en moltes fires, festivals, certàmens, han guanyat alguns premis. I bàsicament és una proposta purament de dansa, és un duet de moviment i bueno, té aquesta referència també amb Galícia, que aquest any hem com volgut donar també aquest espai a companyies que vinguessin també de la resta de l'estat. I bueno, que a vegades ens quedàvem molt amb lo local i amb alguna internacional, i aquest any hem fet la xarxa a altres llocs.
Després de la jornada dissabte destaquem dos espectacles. El primer és Securitas Service, de la companyia Traslados.
Sí.
A veure.
La companyia Traslados ja vam venir fa molts anys, el Pino i el Xavi. I res, presenten un espectacle des del teatre físic, amb moviment, acrobàcia, i bàsicament ells són uns agents de seguretat que estan esperant a que arribi un tal Paco, que no arriba, i bueno, parla una mica també d'aquest auge de l'extrema dreta, i llavors ho fa des d'un lloc en el que jo crec que com que es veuen dos espectacles diferents, perquè els més joves, els nens, percebran una cosa, i els que són més grans veuran el subtext d'altres coses, però que al final és un espectacle per tots els públics i que tothom podrà gaudir, i ho fan des de l'humor, la sàtira política, o sigui que jo crec que està
molt bé. És un festival que, pel que es veu, ens posicionem ideològicament, no? Està claríssim, no?
Sí, sí.
Donem cabuda a aquest missatge que estem rebent ara mateix de la societat, saps? On hi ha un auge, com deia la Marina, de l'extrema dreta, i nosaltres, amb tots aquests espectacles i propostes artístiques, intentem combatre aquest missatge ideològic a partir d'això, de propostes artístiques que ens fan reflexionar i pensar perquè això no arribi on pensen que ells arribaran. Al contrari.
Esperem. Va, l'altre espectacle, tenim temps per comentar-ne un més, és Manifesto, de l'Àngel Duran, que aquest crec que ja l'hem vist en alguna ocasió. Expliqueu-nos a veure, perquè aquest espectacle...
Sí, és una proposta de dansa i moviment grupal, 5 intèrprets en escena, que normalment no es veuen. Seguim apostant una mica per això amb el festival. Evidentment, no sempre pots portar peces grupals, però sí que ho intentem. I res, parla de del moviment i de les subcultures, i bàsicament és una celebració també, i acaba amb una mena de ritual, festa, que ens farà moure a tots. La seva versió de sala ha tingut també un premi, i res, allà estaran per fer-nos ballar.
Molt bé. Doncs espectacles de circ, de dansa, i també hi haurà música, no? Faltarà la música, Barri Adentro, Valcúmbia, no? És una proposta, és allò per acabar d'amenitzar, no? Una
sí, miqueta. Per acabar les nits del divendres i del dissabte.
Molt bé. Per passar-ho bé, gaudir de l'estiu. També portem un espectacle de mini trapezi volant, que és l'únic que ara es fa a Catalunya, de la companyia Flying Pinkies, el dissabte per la tarda, que és per tots els públics. I bueno, convidar, com sempre, el públic de la ciutat de l'Hospitalet, el que estigui a prop, que és un cap de setmana, un dijous, divendres i dissabte, que ja no hi ha escola, que s'apropi a l'Hospitalet, al centre de la ciutat, a Can Sumarro, a Lluís Companys, Rambla Marina, que són llocs de pas i ben comunicats, i que gaudeixi de les arts de carrer i de compartir, de xerrar, de passar-ho bé, de les nits d'estiu, que portem 22 anys i volem fer 22 més, no, Maria?
Tant de bo.
Seria guai. Segur que sí. Nois, ha estat un plaer que ens hagueu acompanyat, Marina, Joselito, com
moltes
sempre,
gràcies.
moltíssimes gràcies. I a seguir, com dèiem, per molts anys. Que vagi tot molt i molt bé.
Gràcies, Laura.
I nosaltres ara, el Festival per al Mural Art forma part de les activitats del Summer, i ara us hem preparat també doncs, una petita selecció d'altres activitats que trobareu en el Summer els propers dies.
Us recomano els noms de la Florence Knapp. És una novetat de fa molt poquet. És una història molt curiosa sobre el destí que ens dona el nom que ens posen. Aleshores, és la història d'una mare que va al registre civil a decidir el nom del seu fill. És una mare que pateix violència de gènere. I un cop allà dubta entre seguir la tradició familiar de posar-li Gordon al seu fill o canviar-li el nom. I a partir d'aquí comencen doncs, tres versions diferents de la mateixa vida segons el nom que hagués tingut.
Ara, al Taquilla Inversa, volem parlar del que promet ser una nit històrica. El proper dimarts 30 de juny, Los Manolos actuaran al Poble Espanyol i compartiran escenari amb els Gypsy Kings, dos dels màxims exponents del gènere junts en un mateix escenari. Per parlar d'aquesta nit única pels amants de la rumba, ens visiten dos dels integrants a Los Manolos. Tenim el Ramon Grau i en Josep Gómez. Què tal, com estem, nois?
Hola, molt bé.
Estàvem aquí ara fora de càmera, estàvem explicant una mica batalletes de la vostra relació amb l'Hospitalet. Ramon, jo no sabia que tu estaves vivint aquí a Hospitalet. Sí.
Jo soc d'Hostafrancs, però fa 30 anys que vinc a Hospitalet, a Collblanc.
I amb tu estàvem comentant de Ràdio Hospitalet, de
quan
Ràdio Hospitalet funcionava...
Sí, sí. Aviam, pensa que vivim, alguns dels membres són de l'Hospitalet, però tots els altres són dels barris colindants, o sigui, d'Hostafrancs, de Sants, sí, etc. I sempre aquesta zona hem viscut tot el nostre desenvolupament artístic, diguéssim, ha sigut per aquí.
I fa un parell d'anys també vau venir a les festes de primavera. Nosaltres, en tot cas, avui el que volem parlar és d'aquest concert que tindreu el dimarts al Poble Espanyol, en el marc del Bars Festival, una cita única, com dèiem, pels amants de la rumba. Expliqueu-nos a mi que a veure com serà aquesta vetllada.
Home, d'entrada, per nosaltres és històric. Hem tingut la sort de tocar amb els Gypsy Kings a Madrid i va ser una nit molt màgica per a nosaltres. Va ser un festival molt, molt important, que es diu Noches de Botánico, i tots nosaltres som admiradors del talent i de la forma de fer i de l'estil del Gypsy. Això és la primera cosa que a nosaltres ens impressiona. La segona és que estem pràcticament al nostre barri. Deia el Ramon que ell és d'Hostafrancs, posar una mica la muntanyeta, tocar al Poble Espanyol, el fet de tocar a casa és una cosa sempre bonica en un lloc tan emblemàtic com el Poble Espanyol. I la tercera cosa que diria és que, hosti, aquesta ciutat necessita més homenatges a la rumba catalana, que és un estil que volem reivindicar i que crec que hi ha una màgia molt especial en què els Gypsy Kings i nosaltres ens trobem a Montjuïc, allà on va néixer una mica la nostra èpica històrica, amb les Olimpiades i tot això. És un lloc que crec que és molt propici a la rumba. Aquests ingredients ens fan que estiguem amb moltes ganes de que arribi el dimarts.
De seguida repassarem una miqueta també allò a grans trets, la vostra trajectòria, però com deies, al final es crea com una connexió, entenc, especial, no? Perquè els gipsis són aquests ambaixadors de la rumba flamenca, del pop gitano, vosaltres sou de rumba catalana, vull dir, hi ha com una conjunció màgica aquí, no?
Bueno, de fet, ells parlen català també.
Sí?
Sí, sí, són del sud de França, de Perpinyà, per allà.
Tenen un català molt curiós, eh? Sí. Per exemple, els cotxes és la boatura. On teniu la boatura?
Sí.
Les maletes, les balises, porta'm les balises.
O sigui, o això no és pas possible. Sí, també tenen aquest.
Sí.
Clar, a més, quan vosaltres començàveu, ells ja omplien estadis, no? En aquella època.
Sí. Nosaltres, de fet, eren referents per nosaltres, els Gypsy Kings, sí.
Mira, la primera vegada que es va estrenar en públic, el All My Loving, que va ser el primer èxit, va ser, vam anar a veure els Gypsy Kings aquí, el que llavors era l'estudi 54, ara és la paral·lela 62, no? I vam anar al concert. I un tio de la nostra empresa em va dir, tindré una sorpresa quan acabi el concert. I de sobte acaben els Gypsy Kings, que és la primera vegada que els havíem vist, clar. Estem parlant de l'any 91, ha plogut. I comença a sonar, comença a sonar l'All My Loving, hòstia. I clar, nosaltres no teníem cap èxit en aquell moment, vull dir que va ser molt impressionant que en aquell concert sonés la cançó en públic.
Clar, i tot això, la vostra aventura de Los Manolos comença el 1989, quan un grup d'amics, no, que provenieu de diferents grups, bandes, us decidiu unir i cantar. Quins records guardeu d'aquells inicis? Com
comença això? Òbviament és molt important per nosaltres. Nosaltres érem, com sempre diem, que érem 10 amics, i que tocàvem diferents grups, que és el que has dit tu. I és veritat, però a vegades no espero una mica la referència. Realment tocàvem diferents grups, però el grup d'amics érem nosaltres.
Val.
És a dir, que sortíem por ahí i tal i qual. I com assajàvem al local d'un dels grups, els Elásticos, i els altres ens venien a buscar el divendres per anar de festa, però abans de marxar agafàvem les guitarres i tocàvem una mica. I de fet no teníem cap pretensió de ser un grup. De fet, ens fèiem dir Los Manolos en broma, ens dèiem Los Manolos, però com una conya nostra, com una cosa nostra, al carnaval disfressant-se i tal, no? El que passa és que, ara t'ho explicàvem, que justament va passar aquell, no me'n recordo com es diu, el que tenia el diàmetre 77, que justament va passar pels locals i va sentir que tocàvem rumba, perquè la rumba llavors estava denostada totalment. No. A casa la gent es deia, que voleu tocar rumba? Existien els Gypsy Kings, però una cosa de gitanos. No, la rumba
estava molt passada de moda, bueno, era molt de delinqüència, no? De delinqüents. I la veritat és que aquell noi ens va proposar tocar i no ens ho havien ni plantejat, que ningú li pogués interessar uns grups de rock, un grup de rock, una gent que tocava en grups de rock, que tocant rumba, que allò podia ser interessant per ningú, no? És a dir, era una cosa completament, un cachondeo intern total.
Però fixa't que en els locals on assajàvem hi havia molts grups d'aquests en plan modern, no? De mods, de rock...
Bueno, com els que teníem nosaltres.
Com els nostres, que nosaltres érem de rock també. Sí, sí. I eren els primers espectadors que havien als nostres concerts, o sigui, venien allà i flipàvem. Jo pensava, hòstia, aquest tio aquí amb el tupé, no sé què, no sé quantos, aquest mod tot modern i tal, i s'ho passaven de conya, igual que nosaltres. O sigui, vam descobrir la rumba com un cachondeo.
Clar.
O sigui, era la festa.
El que passa és que com alguns érem dos tafrancs i és veritat que respetàvem el Peret, sobretot el Gato Peret ens agradava molt i els Gypsy Kings també, però era com a espectador, no, no era una cosa que nosaltres ens sentíssim rumberos especialment. De fet, els primers concerts de Manolo s'ha gravat, toquem amb guitarres elèctriques.
Ah,
sí, vam el ventilador amb guitarres elèctriques, que ara seria un sacrilegi. No en teníem d'espanyoles enxufables.
No escolta, el 50% del repertori era rock, sí. No? Feien moltes cançons que eren rock.
Sí. Bueno, era com una barreja, sí.
I escolta, el vestuari, quan veu com veu triar els looks aquests?
Perquè és que no els vam triar, és que eren abans que el grup. És el que
va, això que em deies, que us...
Buscàvem la roba dels nostres pares o dels nostres germans grans, perquè no trobàvem en aquella època pantalons de campana. Ara per la gent jove és una mica difícil. A vegades la gent jove es pensa que anàvem així perquè era normal anar així, o era normal anar així fa 50 anys, és a dir, 20 més dels que nosaltres ho fèiem. Uh-huh. Estava passat de moda per nosaltres, però clar, això amb el temps es dilueix una mica i es confon, no? Uh-huh. Ara no anem tampoc tan així, estrambòtics a l'escenari, anem una mica més arregladitos, perquè, bueno...
El que passa és que definia molt el personatge que volíem reproduir, i aquest personatge tenia una càrrega emocional també, vull dir, representava la persona de barri, la persona treballadora, honesta...
Que el diumenge es posa guapo.
Exactament, que es maqueja quasi per respecte a la gent i que es pren la festa i compartir, com una cosa pròpia d'una ment ben pensant. Aleshores, en aquell moment, estem parlant de la persona preolímpica, nosaltres anàvem coses que eren antiquades, era antidisseny. I en aquell moment es parlava de la persona del disseny, el Mariscal, tots els grans. I, curiosament, nosaltres pensàvem, bueno, tot aquest que anàvem dient per les ràdios, aquestes que dèiem abans, Ràdio Hospitalet també, segur, que nosaltres reivindicàvem la cultura de barri, que la persona del disseny ens feia molta por, que els seients que dissenyaven eren molt incòmodes, que no ens agradaven, etc. Però als dissenyadors això els hi va encantar. Aleshores, imagina't quina cosa. El senyor Mariscal, Javier Mariscal, complia 40 anys en aquella època.
Abans del Covid,
sí. Abans del Covid, sí. Bueno, no, ja havia fet el Covid, estava...
Sí,
era l'any 90 o així.
Estava en plena obra, sí, sí.
I els seus amics, el que feia 40 anys, el complement li va regalar un concert dels Manolos. I vam anar allà a tocar la seva festa.
I vam tocar en festes de màrqueting.
I tots eren nominados.
De gent supermoderna. O sigui, érem una contramodernitat, sí, sí. Mm-hmm.
Clar, i el vostre primer gran èxit va ser All My Loving, del qual vau enregistrar un videoclip per la MTV que ho va petar. Com se us va acudir fer una versió d'aquesta cançó?
Jo crec que no va ser una ocurrència, va ser un...
Una més.
Una casualitat.
De fet, no ens en recordem ben bé
de
quan
com va
treure. Sí, no.
Perquè que va, un molta... sabia els acords de la cançó, l'altre sabia fer el ritme de rumba, ningú sabia fer les dues coses a la vegada, segurament, però entre un i els altres ens vam sortir. I era una de les cançons que més bueno, es tocava en directe, la gent flipava. Ara sembla una cançó molt popular, però no era de les més populars dels Beatles,
sí.
Era de les poc conegudes. Uh-huh. I això va ser bo, perquè si haguessin agafat, jo no sé, el Let It Be o el Yesterday o bueno, qualsevol cançó d'aquelles top, no, era una cançó quasi desconeguda, però que clar, és una cançó magnífica. I entre uns i els altres...
Ja és una mica rumba, aquesta cançó. Té un ritme una mica diferent. Uh-huh.
Després d'aquesta cançó va venir a cerimònia de cloenda dels Jocs Olímpics del 92. Com recordeu aquell moment icònic?
Doncs imagina't, la primera cosa que ens va impressionar del moment, que llavors ja havíem tingut l'èxit l'any anterior, pensa que la companyia de discos, de primeres no volia que partíssim a les Olimpiades, que això ens marcaria molt la nostra carrera. Bueno, i venir de seguir allistat, vaig a aquesta marca, no? Perquè la gent ens recorda molt per les Olimpiades, perquè després vam fer l'himne de Mig per Sempre.
Sí, que això va ser després, que molta gent ho associem a que va ser a la Cluenda, però no.
La vam enregistrar, de fet, durant les Olimpiades, però no va sortir fins just després. Aleshores, ens van cridar del Comitè Olímpic i ens va semblar una idea genial que volguessin reivindicar la rumba com a fi de festa, com a símbol identitari de la ciutat de Barcelona, i a més que volguessin juntar les tres generacions de la rumba, la del Peret, els fundadors, els pioners, diguéssim, els Amaya, que era una mica intermig, el Pont, i nosaltres, que en aquell moment l'estàvem petant, i que havíem portat la rumba de nou al país. Pensa que el Peret s'havia apartat i va tornar, entre altres coses, perquè veia que passaven coses, i el seu entorn també. Malauradament, el Gato va morir l'any anterior i no va poder participar en tot això, estic segur que també l'haguessin convidat, i clar, després tot el que va passar va ser màgic, no? Perquè va ser un exercici teutor, o sigui, alemany, tot era perfecte, tot anava al segon, tot era clavat, i arriba la nostra rumba, i totes les mares, i els músics, quan comença a sortir tots els famosa escena del Atletes Bajen de l'escenari,
sí,
que encara va fer més èpic, diguéssim, el que la rumba és una cosa explosiva. Això el Ramon ho explica molt bé, amb de l'ampolla.
Sí, és com si s'hagués escapat l'ampolla, el tap de l'ampolla de cava, no? Que havia anat tot tan bé que en el moment que vam sortir a tocar, hasta les càmeres de televisió i els altres es van posar a ballar, o sigui, ja estava, era igual, no? Ja venia la festa que traspassava una mica l'espectacle, no? Es va desmadrar i el que diu ell, que anava tot tan...
Sí, era molt meticulós.
Hi havia, perquè vosaltres que treballeu en una televisió, perquè us feu una idea, hi havia 52 regidors, vale? O sigui, era un programa de televisió gegant. I aquests regidors, quan vas començar a sonar la música, perquè estaven, home, també no havia per controlar la gent, no? I es van desmadrar totalment.
Sí. Bueno, bàsicament els que van desmadrar van ser els atletes, que van veure que hi havia una festa
i
no és la nostra festa, doncs anem cap allà, tu. I això va ser molt maco. Realment, al principi ens va espantar, bueno, almenys a mi, jo, quan vaig pensar això, després d'haver assajat mil vegades, amb aquesta ratlla, després quatre passos endavant, després tres enrere, després jo em poso aquí, tot es va desmadrar, tot
plegat.
Bueno, eren tios, que clar, tios i ties, vamos, que eren armaris.
Sí,
sí, sí. Però és
d'aquells moments icònics que jo crec que molts guardem a la memòria. Escolteu, al principi parlaves una miqueta del tema de la rumba, la situació de la rumba en l'actualitat. Vosaltres, a veure, com veieu la salut de la rumba i el futur?
És que la salut de la rumba és...
Diu que nunca muere, no? Sempre en la UBI.
Exactament, és un malalt permanent. No la traiem de la UBI, exacte, no la traiem. No sé per què, la rumba és un estil que tothom... Ningú la rebutja, tothom hi participa quan s'hi troba,
sí,
però no té els fans que necessitaria, així com hi ha nichos de gent, no? Que són rockeros, que són de la música urbana, regueros, balear, tot tipus,
indies.
Flamencs, indies... Rumberos hi ha molt pocs. Per què? Bueno, poder perquè es veu alguna cosa massa popular, poc identitària, d'una forma, diguéssim...
És una cosa festiva, no? No per... La gent no es compra discos de rumba per escoltar-se'ls a casa
tranquil·lament.
No hi ha com aquest respecte, o, bueno, no dic que no hi hagi respecte, però vull dir que aquesta serietat que hi ha per la música, en canvi per la rumba és com un gènere menor, o no sé per què, però la gent no... d'allò. Sobretot aquí a Espanya també s'identifica una mica amb el franquisme. De fet, aquí a Catalunya va patir una mica això. Nosaltres vam acabar de trencar una mica, però veníem d'un món amb el que la rumba havia quedat, com havia dit abans, denostada. És una paraula que m'agrada perquè encara que sigui castellana, no sé com es diu en català. Però és veritat, és així mateix, denostada, no? No. Tu senties una rumba i te posaves la mà a la butxaca, per si et fotien la cartera, Sí,
però bueno, però és que la rumba és una paraula polisèmica, diguéssim. És a dir, la rumba catalana, bueno, no té res a veure la rumba flamenca o la rumba... aquesta que diuen de Caño Roto, de Madrid, no? Que allà sempre parlen de drogues, de la delinqüència, de la presó... La rumba catalana és una rumba festiva, positiva, que cada cançó és una celebració i a vegades reivindicativa també, però d'una forma molt elegant. O sigui, el Gitano Antón està reivindicant Bueno, una identitat gitana, diguéssim, davant d'un policia que mata un gitano, però ho fa d'una forma totalment positiva, no fa un drama. O El muerto vivo, no? És una cançó que parla d'una persona que està morta i el que diu és que estava de parranda, no estava mort.
I el Rumba 3, per exemple, les lletres de Rumba 3 són pura fiesta totes, o sigui, alegria, si queréis tener. Bueno, aquesta de perdona, no?
Sí, bueno, tot
això. Estas felicidades, trabajo ni hablar, o sigui, són cançons molt alegres totes, la lletra.
En tot cas, dimarts que ve intentarem allò posar Rumba al lloc que es mereix, no?, amb aquest concert que viurem al poble espanyol, que serà una autèntica festa, m'imagino,
sí,
no?
Sí, tant, home. Nosaltres toquem primer, molt aviadet, a 9:15, així que jo espero que la gent vingui ben d'hora a veure i sobretot a participar. O sigui, no és un concert per anar allà a estar així, mà sobre mà, sinó per cantar, per fer palmes, per ballar, i això és una cosa que ens diferencia bastant. Hi ha concerts on seu a una butaca i escolta i gaudeix d'una gran música. Nosaltres, més enllà de la música, fem més coses i això voleu que ho descobriu. Hi ha una part molt maca en el concert, crec jo, bueno, a nosaltres ens encanta, però el que passa és que no us revelarem el secret, però que fem un homenatge especial a la rumba clàssica catalana i crec que tothom li sorprèn molt i és on la gent ja es treu definitivament els complexos i comença a fer
palma. A ballar i tot,
Ja ho veureu els que vingueu.
Va, doncs, convidem a tothom. Dimarts vinent al Poble Espanyol, a aquest concert, Gipsy Kings, Los Manolos. Moltes gràcies, Ramon Josep, per haver-nos acompanyat i per molts anys més, que podeu seguir donant guerra i fent festa.
A vosaltres. A vosaltres.
Nosaltres ara el que fem és fer un cop d'ull a les propostes musicals que hi ha aquest cap de setmana i els propers dies a la ciutat i tornem.
Tan sorprendente que estamos cacao mi gente con tantos años nadando en vino. Lo raro hubiera sido otro destino, que ya no estoy hecho un quince el delgado, pero que no quite lo bailao, mi amor, que no quite lo bailao, yole yole, que no quite lo bailao. Lo siento señor dietista, que no quite lo bailao, vaucha perderme de vista, que no quite lo bailao.
Ay, su amiga, bala blanca perdida. Ay, su amiga, bala blanca perdida.
L'estudi d'en Miquel Aparici treu literalment fum amb les preparacions per la pròxima exposició en la qual està treballant l'escultor. En un parell de mesos, aquestes obres cavalcaran fins a l'Istanbul.
Pues són animals que m'agraden molt. A més, casualment, aquest any és l'any del cavall en Xina. I és una mica... Bueno, els cavalls són animals que a mi m'agraden molt, però no els faig molt perquè són tan macos que em donen... que ja són macos de per si, no? Abans, clar, amb aquestes peces que són tan maques, inclús trencades, em permet com reconstruir-los i agafar encara la seva essència, no? I a més estic encantant perquè són peces petites que em porten una mica al meu inici, no? Que són, que m'ho passo bé, són peces que m'agraden molt i estic disfrutant molt ara.
Són una trentena de figures amb més de 80 anys que provenen de Rajasthan, un estat de l'Índia. Els seus cossos, fets a partir d'ossos d'animals, banyes de búfal o fustes decorades, estan malmesos. Ara aquest artista els retorna a la vida afegint el seu estil amb peces antigues.
He posat peana, que he anat buscant pels encants, hi poso unes pates, que són, això són de, em sembla, d'una cuna, una cua, que és un motllo antic de joier, això és una peça de fusta i això és una altra peça de joier, no? I a mi amb això ja em funciona, no? Em sembla una mica com un cavall de Disney, una mica, no?
L'èxit de Parici continua a galop i després de ciutats com Nova York o Copenhagen suma una nova fita al seu palmarès internacional.
Home, jo estic molt content perquè és veritat que també el mercat espanyol és limitat, no? Llavors un artista, si vol guanyar-se una mica bé la vida i tindre una carrera, diguem-ne, tens d'anar fora del món, no? I la meva galeria, la sort que tinc és que es mou per tot el món i això em permet, pues, això, jo fer l'obra i ja portar-la per tot això.
Comencem la segona part del programa explicant-vos que demà divendres comença el Festival d'Art Emergent Art Nou. Fins al 3 de setembre, un total de 6 galeries de l'Hospitalet participen d'aquest festival que busca donar una oportunitat a joves creadors i reivindicar les galeries com a espai de trobada i debat. Nosaltres hem anat fins a la galeria Tangent Projects amb la mostra I l'Oest no existia.
El col·lectiu Alahawat està format per 5 artistes pertanyents a la diàspora magrebí a Espanya. Es van trobar per casualitat a Madrid i d'allà en va sorgir una primera exposició que tenia el locutori com a protagonista, com un espai de suport i acollida per persones migrants i on es comparteixen recursos. Ara porten a l'Hospitalet la seva segona exposició I l'Oest no existia, una reflexió al voltant de la territorialitat, el desplaçament i els espais intermedis que generen entre la memòria i la imaginació.
Transforma la pròpia manera que tenem d'entendre els territoris, centrant-se en territoris que habiten un espai quasi oníric o màgic.
La mostra ens convida a fer un viatge per paisatges reals però difícilment identificables. Això fa que el visitant es qüestioni les nocions de pertinença, frontera i representació.
Este telar que hay detrás de mí con territorios topográficos de diferentes lugares que tienen un mar también que está conformado por diferentes mares que son los que existen pero que generan una nueva manera de entender el propio agua sin esas violencias intrínsecas que, por ejemplo, el mar Mediterráneo ya alberga, que es las muertes que ocurren en el tránsito migratorio, y cómo esto teje redes, que también hay una propia red de pesca con muchas postales de diferentes territorios que finalmente como convergen en un maletín que fue el de mi padre, además que tiene ahí entonces una vinculación como más personal, pero que está lleno de mapas, de postales, de cartas.
L'exposició es completa amb una bústia on els veïns i veïnes de la ciutat poden deixar les seves reflexions al voltant de les diferents maneres d'entendre els territoris. L'exposició I l'Oest no existia forma part del Festival d'Art Emergent Art Nou que se celebra fins al 3 de setembre i on també hi participen 6 galeries més de la ciutat.
Tú y yo nos tenemos el uno al otro. Sinceramente creía que teníamos suerte. Pero la suerte, por definición, se acaba.
Comencem el repàs a les estrenes de cinema d'aquesta setmana amb Supergirl. La protagonista de La Casa del Dragón, Millie Alcock, s'enfunda de nou al vestit de Supergirl en una pel·lícula que busca redefinir el personatge amb una mirada fresca, més introspectiva i també més emocional. Com a curiositat, la capa que porta Supergirl al film està feta amb el mateix teixit de la capa que va portar Christopher Reeve a la primera pel·lícula de Superman.
Me va a estallar la cabeza.
Tío, tú no eres en absoluto el típico cantante de boy band.
Y tú eres demasiado bueno para ese grupo de bodas.
Acabem amb Letras robadas, un film divertit i emocional que explica la història d'un cantant de bodas vingut a menys i una exestrella del pop que es fan amics gràcies a la música.
Esta canción cambió mi vida.
Es mi canción, yo la compuse.
¿Crees que es fácil convertir una canción en un éxito?
Buenísima.
Recte final del programa, ja tenim preparats els nostres experts en cinema. Tenim l'Òscar Gómez, Fran Menchón. Què tal, com esteu?
Molt bé.
Com ha anat la revetlla? Bé?
Es que yo no salgo, yo me quedo en casa viendo pelis y ya está. Y odio está. Los petardos.
Yo
¿no?
también. Sí. Mira, una cosa coincidente.
Es la única, pero bueno.
Va, avui...
per veo tancar... que odiáis mucho, muchas cosas, ¿no?
Sí, sí, som...
sí. Sí, ¿no? Odiadores.
Sí. Potser no coincidim amb el que odiem, en però jo crec que odiem moltes coses.
Sí. Muy bien.
Va, per tancar temporada, avui hem decidit fer una compilació, ho heu decidit fer una compilació, això, de les pelis que més odieu, no?
Sí. Porque estamos viendo que hay mucha repercusión cada vez que hablamos mal de alguna película. Lo he pluralizado, pero bueno, podría ponerlo en singular y parece que eso es lo que gusta a la gente, pues bueno, pues películas que odiamos.
Vale, doncs a veure, començarem per tu, Fran.
Vale.
Amb Todo a la vez en todas partes.
Bueno, sin duda la película más odiosa de la historia del cine, ¿vale? Porque, como sabéis, la historia del cine se divide en etapas. Pues el precine, el cine mudo, las vanguardias, el cine clásico, el cine moderno, cine posmoderno, y a partir de 1999, el cine zombista o zombismo. ¿Vale? Entonces, esta película, Toda la vez en todas partes, define exactamente lo que es el zombismo.
A ver.
Que es multiversos, cine superficial al máximo y absoluta estupidez. Yo te digo que no hay una sola persona con dos neuronas a la que le pueda gustar esta película, de verdad.
Pues escolta, aquesta pel·lícula ha guanyat molts Oscars, no crec, si no m'equivoco, va guanyar el de millor pel·li, millor direcció i no sé quants més,
no? Sí, sí, lleva un montón, mejor guión. Mejor guión, es que es lo que te digo, es la que define, o sea, hay muchísimas películas, porque como te digo, el zombismo, que es cine para zombies, o sea, para gente que no piensa, nace en el 99, pero la película que define 100% lo que es el zombismo, llega en el 2023, creo que es, y gana, arrasa en los Oscars y es Toda la vez en todas partes.
Bueno, yo estoy en parte de acuerdo, pero en parte no, ¿vale? Al decir eso, creo que estás... Lo de las dos neuronas, estás insultando a mucha gente que la hemos visto y que sin pensar que es la mejor película del mundo o la mejor de ese año, pues podemos habernos entretenido. Como sabes, a mí me gustan mucho las películas de multiversos. Entonces, yo me lo pasé bien mirando esta película. Para mí fue entretenida. Pero considero que es exagerado la cantidad de premios que obtuvo y el reconocimiento que obtuvo. Ese año, sin duda, habría muchísimas películas mejores que esta.
Vale. Anem per una que ho diguis tu, Òscar. A veure, has triat Airbender.
Sí, he elegido Airbender y es que es verdad que le tengo un poco de manía o bastante a esta película. Y os voy a explicar por qué. Porque... Me encanta el director, casi todas sus películas me parecen muy buenas e incluso tiene algunas que son realmente buenísimas, como El Protegido o El Sexto Sentido. Y claro, yo fui con toda la ilusión del mundo al cine a ver Airbender, El Último Guerrero. Digo, bueno, pues vamos a ver qué nos trae este director. Y fue un absoluto, o sea, peñazo, aburridísima. Es que no veía el sello del director por ningún lado, aparte que es de estas películas que esperan ser una saga o trilogía o lo que sea y terminan con el final muy abierto y me quedé, pero vamos, totalmente descolocado, es malísima, malísima, de las pocas veces que he tenido ganas de salir del cine. Y el problema de por qué la odio más aún es porque cada vez que la dan por televisión o en algún, yo qué sé, la pillo por ahí, digo, quizá no era tan mala como la recuerdo. Voy a intentar verla. Y sí, es tan mala como recordaba.
Pues aquestes van dur 5 premis Razzie, ho he buscat. O sigui, que són els, en aquest cas, Tabala, no?
Sí.
¿Tú qué dius, Fran?
No, que tiene razón, que es tan mala como recordaba a Oscar. Porque es verdad que cómo puede ser que un director tan maravilloso como es M. Night Shyamalan, que crea la película de terror en el 99, que da un giro total al nuevo cine de terror, o que crea El Protegido, que es una peli que en sus inicios, cuando se estrenó, fue bastante criticada, pero poco a poco la gente se enamoró. Yo creo que se ha convertido en la mejor película de superhéroes de la historia del cine. ¿Cómo es capaz de hacer esta cosa tan bochornosa? Y la hizo porque a sus hijos les encantaban estos personajes de Airbender, pero se salió totalmente de su trajectòria increïble.
Va, una altra, a veure, Fran. Ai, jo vaig veure aquí que apuntaves, em passaves el guió i deies Indiana Jones i la calavera de cristal. Llavors, bueno, quan vaig llegir més Indiana Jones ja vaig dir, dic, malament anem, però ja, la calavera de cristal estic d'acord que potser no seria la millor pel·lícula.
Claro, o sea, digamos que la trilogia d'Indiana Jones, solo son tres, a partir d'ahí las otras dos que han hecho no existen, ¿vale? Pero la trilogía de Indiana Jones es la mejor, o una de las mejores trilogías que se han hecho nunca. Como cine de aventuras, la 1 y la 3, la 2 también, son las mejores películas de aventuras que se han hecho nunca. Y luego vienen y traen esta bazofia.
¿Por qué? Basura, la sí, culpa sí. es, cómo no, de George Lucas. Que George Lucas, creo que ya lo he dicho aquí alguna vez, pero es el peor villano de la historia del cine. De hecho, es el que da pie al nacimiento del zombismo, que he hablado antes, ¿vale? Pues George Lucas, o sea, tenían un guión maravilloso para la cuarta entrega que había escrito Frank Darabont, que es el director de La Niebla, de otras pelis chulísimas.
Y Cadena Perpetua.
Cadena Perpetua, La Milla Verde. Y tenían un guión que entusiasmaba a Steven Spielberg. Pero viene el capullo de George Lucas y dice, muy bien, pero como yo soy el productor, se va a hacer una historia que se me ha ocurrido a mí sobre unas calaveras de cristal y la historia va a ser esa. Y hacen esta película terrible que se carga. Bueno, no se carga porque para mí yo hago eso, como que no existen estas dos pelis, sobre todo esta que es la peor de las cinco que han hecho.
¿Están de acuerdo aquí o no?
Estamos bastante de acuerdo, sí. Si esta película se hubiese llamado, yo qué sé, ponen a otro actor sí. y la llaman de otra forma, yo qué sé, Johnny Jackson y La Calavera de Cristal, pues película entretenida. Tiene algunas cosas de Spielberg que son, que están muy bien, porque es un grandísimo director, pese a todo, pero es verdad que aquí también se excede muchísimo con el tema del croma y eso a mí personalmente me saca mucho de la historia. Y evidentemente no está para nada al nivel de La Última Cruzada o del Arca Perdida, para nada. Entiendo que a Fran, que es tan amante de la trilogía original, pues encontrarse con esto pues es un chof en toda regla.
Chof en toda regla. Va, anem per una altra. A veure, Òscar, que aquesta estrella, tu, Vanilla Sky, amb Tom Cruise...
Sí.
Y Penélope Cruz.
Vanilla Sky, porque bueno, sabéis que es un remake, el remake americano de la película Abre los ojos. Mm-hmm. Abre los ojos, que es una película que me gustó muchísimo y pensé, bueno, pues si la hace Cameron Crowe, ¿no? Con Tom Cruise, bueno, y con más medios, pues quizás esté, no sé, haya algo un poquito más de espectacularidad. Pero al contrario, o sea, es como... ¿Cómo decir? La gracia de la película de Abre los ojos es que no te van explicando todo, sino que tú vas recopilando esa info y es al final cuando tú unes todos los cabos, el puzzle, y además con una imagen en negro, solo una voz en off que te dice Abre los ojos, y entonces, pam, de repente tú dices, ah, claro, ha pasado todo esto. Es decir, más o menos Amenábar te trata como a una persona adulta y disfrutas, eso te hace disfrutar de la película. Pero el final de Vanilla Sky, donde, no sé si recordáis, sale Carl Russell con Tom Cruise explicándole, pero con pelos y señales, le falta sacar y hacer el croquis, todo lo que ha ido pasando en la película, pues me parece tratar al espectador de idiota, no sé si de zombie, creo que también, y por eso me pareció decepcionante, pero en toda regla.
Sí, vuelvo a coincidir con Óscar, ¿eh?
Qué raro.
Qué raro, ¿eh? Pero es verdad. Aparte, yo tengo... bueno, no es una teoría, es una cosa que veo clarísima, que es que cuando tú tienes una película original que ya es muy buena o es una obra maestra, para mí no tiene sentido que se haga un remake, que los norteamericanos conozcan la película original y que la vean, no que luego hagan una película que no van a mejorar porque la primera ya está súper bien. Yo no la catalogo como obra maestra, pero está súper bien. Entonces, ¿por qué hacer una peli que va a ser inferior? Para mí no tiene sentido.
Va, les últimes. Fran, a veure, amb quin jardí et poses ara quan parlis de la saga de Harry Potter. Això pot acabar malament, també, a veure.
Vale, ok, te cuento. Yo solo me he dormido dos veces en el cine y las dos veces ha sido viendo películas de Harry Potter. O sea, fui a ver la primera y me dormí. Digo, ¿cómo puede ser con lo que yo amo el cine? Fui a ver la segunda y me volví a dormir. Pensé, no puede volver a pasar, y volvió a pasar. Nunca más me he dormido. Entonces, luego lo reflexionas, también me he visto toda la saga, y pienso que el cine juvenil, infantil juvenil, que se hace a partir del año 2000, dentro ya del zombismo, es muchísimo peor que el cine infantil juvenil que se hacía en los 80 y en los 90. ¿Por qué es peor? porque el guión es muchísimo menos trabajado, porque los personajes son más superficiales. En este caso, lo siento, pero los tres personajes son aburridos y sus historias son aburridas, ¿vale? Y en comparación, por poner algún ejemplo, os cuento algunas de las películas maravillosas de adolescentes de los 80 y de los 90, ¿vale? Para que veáis que no tienen comparación con Harry Potter. ¿Vale? Por ejemplo, El Club de los Cinco, que es una película que este señor adora. Los Goonies, sí. Juegos de Guerra, Regreso al Futuro, Cuenta conmigo, El Vuelo del Navegante, Teen Wolf, La Mujer Explosiva, No Puedes Comprar Mi Amor, Admiradora Secreta, Aventuras en la Gran Ciudad, Jóvenes Ocultos, o los años 90, Solo en Casa, o Matilda, por ejemplo. Son películas que se trabajaba en el guión muchísimo. Y yo creo que con Harry Potter no lo han hecho.
¡Ay! Això és com amb la saga del Senyor dels Anillos, que estava destripant, no? Bueno, és entreteniment, al final és el que diem, que a vegades, no? Vols anar al cine a veure, a passar una estona.
Sí, a ver, ¿por dónde empiezo? Es que estoy de acuerdo... Mira, estoy de acuerdo en que las películas de los 80 y los 90 el guión lo trataban con mucha más seriedad y mucha más profesionalidad. Jumanji, Solo en Casa, es que de los 90, ¿eh? Y los 80 también, aunque fuesen comedias juveniles, absurdas o lo que sea, como El Club de los Cinco, es un guión y una película estupendas, redondas. ¿Qué pasa con Harry Potter? Adaptamos, ya sabemos que adaptar un libro no es hacer tal cual el libro, hay que adaptarlo, etc. Los personajes son los que son, ya vienen más o menos escritos. Yo, aunque no he leído ni un solo libro de Harry Potter, pero a mí me parece películas muy entretenidas, muy entretenidas. Quizás no puedan tener la profundidad que tiene El Club de los Cinco, quizá. Los personajes tardan en desarrollarse lo que tarda toda la saga, porque... quizás ves la primera película y no hay como un cambio, no hay un arco en los personajes, se van desarrollando conforme van avanzando las películas. Aún así, yo creo que es una película, una saga que ha marcado a una generación, que se han visto reflejados, y eso yo lo voy a poner como algo positivo y algo bueno.
Va, no tenim temps per la... Anava a dir-te si volies contestar, però no tenim temps, anem per l'última, Òscar. Tu també et poses en un jardí aquí, perquè aquesta pel·lícula de què parlaràs és la pel·lícula preferida d'un membre d'aquest equip, la Maria Antònia Sánchez, a veure, La vida de Brian.
A ver, yo debo decirle a Maria Antònia Sánchez que a mí me gusta mucho La vida de Brian.
Sí.
Otra cosa es que ya le tengo mucha manía. ¿Por qué? Porque es... O sea, es una película muy divertida que va traspasando las décadas y sigue teniendo legiones de fans, pero no digo que sea el caso de nuestra compañera, pero hay muchos que son muy pesados y no paran siempre de hacerte de repetir las mismas bromas de la película, de que si el Frente Popular de Judea o, y es como vale, ya está, ya, por favor. Ya la he visto 20 millones de veces, es muy divertida, pero por Dios, que alguien pare ya.
¿Qué dios?
Yo creo que es la mejor comedia de todos los tiempos, que además es la que mejor retrata la sociedad de los 70, pero también la sociedad actual, no pasa de moda nunca. Además te diría que los Monty Python tiene otra obra maestra que también es una comedia maravillosa, que es Un pez llamado Wanda. Que se la recomiendo a todo el mundo si hay alguien que no la ha visto todavía.
Molt bé, sí. Doncs nois, fins aquí. Última secció de la temporada. Moltes gràcies, com sempre, per haver-nos acompanyat i que passeu molt bon estiu.
Moltes gràcies.
Que vagi molt bé. Igualmente. Nosaltres ja ens acomiadem i ho fem avui amb una cançó que, bé, jutgeu vosaltres mateixos, perquè Ansu Fati, l'exjugador del Barça, debuta com a cantant. El tema Sea Como Sea. Amb ell marxem fins dijous vinent. Que vagi bé. Yo la voy a conseguir, sea como sea. Voy a recorrer la ciudad entera para ir a verla. Voy a hacer todo lo que ella quiera.